Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a aquesta edició d'avui d'Esports COPE. Una edició, doncs, al bell mig de la ressaca de la jornada número 35 de Lliga i la prèvia del número 36. Els amos dels calendaris i dels horaris no ens deixen pair-ne les conseqüències d'una que ja estem ficats en la prèvia de l'altra. És el dia després, però, dels incidents amb Vinícius a Mestalla, el gran tema del dia. L'AFE i el Real Madrid s'han personat davant la Fiscalia per denunciar els insults sobre el davanter del Madrid, independentment d'altres actuacions. Un partit, el d'ahir, i uns fets que van derivar en un encreuament a les xarxes entre el jugador i Javier Tebas, el president de la Liga, on va acabar fins i tot ficant cullerada Kylian Mbappé per una banda i el president del Brasil, Lula, per un altre. Sobre aquest tema, Xavi Hernández, el tècnic del Barça, ha estat avui magistral a la prèvia del Valladolid-Barça de demà al Nuevo Zorrilla. Ara ampliarem amb l'Helena Condis. En el plànol merament esportiu, la gran novetat és Koundé, que per fatiga queda fora d'aquesta convocatòria per jugar demà al camp del conjunt de Ronaldo Nazario. Un Barça al que només li va faltar la victòria davant la Real perquè l'entrega del títol de Lliga davant l'afició quedés del tot lluïda. Amb objectius majors i menors pràcticament consolidats, el dibuix del futur va prenent protagonisme, sobretot en la figura del pivot, l'home que ha de ser el recanvi de Sergio Busquets a la medular de Xavi la propera temporada. Si no estigués acaparant titulars Vinícius, el debat vindria molt centrat en dos dels aspirants a aquesta demarcació a Can Barça a la propera temporada. Coma, si és que es fitxa. Coma, Martín Zubimendi i Joshua Kimmich. Abans, però, una victòria del Barça a Valladolid seria un ajut suplementari per un espanyol que va tornar del camp del Rayo amb una victòria que ha capgirat radicalment l'estat anímic de l'espanyolisme. Darder, una vegada més, Sergi Darder es va posar l'equip a l'esquena i va tornar a tirar del carro per convertir el partit de dimecres a Cornellà davant l'Atlético de Madrid en un altre final. La curiositat és que els dos darrers rivals de l'Espanyol a la Lliga, el València i l'Almeria, s'allunyen del pou i podrien estar salvats matemàticament quan s'enfrontessin els blanquiblaus a la jornada número 37 i la número 38. Demà, Valladolid-Barça i Celta-Girona. Sense Oriol Romeu, el Girona no va ser tan Girona davant del Villarreal. Les opcions de la Conference s'han diluït i a Mitchell no li surten els números. En futbol femení, punt i final a la Lliga. El Barça tanca el campionat amb una derrota al camp del Madrid. Des de 2021 no perdia el Barça un partit de Lliga, però evidentment la mirada està posada a la final de la Champions davant del Wolfsburg. El Levante les Planes acaba en una meritoria 11a posició i haurem d'esperar a l'última jornada per saber si Barça Atlètic i Cornellà a Primera Federació completen els seus objectius. En plana poliesportiva, el Barça de bàsquet tanca el seu pas per la final a Fort de Caunes amb una actuació lo suficientment decebedora com perquè surtin els interrogants i els dubtes al voltant de la figura del tècnic, Sarunas Jasikevičius, i sobre el full de ruta d'una secció abocada a retallar el pressupost la temporada vinent. Sembla que el que es faci a la Lliga i com dictarà moltes sentències en aquest sentit. Més enllà del bàsquet, el Sabadell femení de waterpolo suma una lliga més al seu palmarès. És el 20è títol per les vallesanes en el que portem de segle, i en futbol sala el Barça es deixa la primera plaça de la lliga regular a l'última jornada en benefici del Palma i arrencarà segon la disputa pels play-offs. Avui, a Esports COPE, us estem preguntant en clau blaugrana a qui fitxaríeu en cas que es pogués fitxar a un pivot com a recanvi de Busi. Kimmich o Zubimendi? Guanya descaradament 70-30 Joshua Kimmich. En clau blanquiblava, la pregunta del dia és si creieu que el Barça us ajudarà al Nuevo Zorrilla. Pensa que no, el 88% dels copenautes. En clau Girona Futbol Club, tot i la derrota de dissabte contra el Villarreal, preferiu jugar la Conference o no jugar-la? Guanya el sí, 67% contra el 33% que creu que el prefereixen disputar aquesta quarta competició europea o tercera competició europea de clubs. Paula Rodríguez, Helena Condis, Víctor Navarro, la cuina del programa, Marc Paires, el control de so, la direcció de Manolo Oliveros. Fins a les 4, Esports COPE.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional. Mano Mano. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¿Eh? 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 ¡Cope!
En
empezó Camp Nou. ¡Oli!
Camino del minuto 3 de juego de la primera parte, empate a 0 en el marcador. Barrenechea, que lleva la bola. Y va a meter para Merino, Merino. ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Ay,
hombre!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Merino, gol! ¡Merino, gol! A ver, balón para Lewandowski, que ciega. Parecía gol, Cantaban gol.
Alguien enviaron, sacado,
En la línea, no sé si Lenormand.
Alguien saca prácticamente bajo palo.
En la línea de gol.
Cuidado.
Balón muy bueno para Frankie del Jong. Va a meter para que sí fuera.
Qué bueno.
Enviaron a córner en el último instante.
Zubimendi
efectivamente,
saca.
Cuando iba a rematar Frankie sí. ¿Será que Hugo va a tirar directamente? El remate fuera. Sorlo, tal como venía en el segundo palo. Jordi Alba, Jordi Alba para Frankie de Jong. Frankie de Jong la mete para Jordi Alba. Jordi Alba, balón atrás. Corner. Iban al remate Ansu Fati y Ferran Torres.
Bien, Frankie de Jong,
Ahí está el japonés. La mete para Zubimendi. Va a subir Zubimendi. La deja para Sorlo. Sorlo. Gol. Gol, 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 gol.
Perfecta la contra,
Gol, gol, perfecta. Perfecta la contra, perfecto el contragolpe, perfecta la transición.
Esto pasa acá.
Para Lewandowski, gol, 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 gol.
Mira, a ver.
Gol, 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 gol.
Buen centro.
Cabezazo tremendo, buen centro. Y el remate mejor de Lewandowski de cabeza en el segundo palo, marca el Barça. Final. Que pierde en casa la Real, que busca la Champions. Real Sociedad que gana. Barça 1, Real Sociedad 2. Himno del Barça, himno del campeón de liga. Elena Joan, Joan Elena.
Todo el banquillo de la Real se ha levantado, han salido al campo.
Sí, sí, Joan, la liga ya está aquí.
Está en el césped, la ha levantado capitán Sergio Busquets. Ahí está ahora la fotografía de equipo, todos los futbolistas de la primera plantilla. Busi no se separa de la copa, todos los miembros del staff con Xavi al frente, los confetis con los colores de la señora que vuelan sobre el césped del Camp Nou. Celebra el Barça el título de liga.
Mira, Elena, cómo están los confetis, cómo está la gente, cómo está el pueblo. No se ha ido absolutamente nadie.
Siguen aquí en el Camp Nou los más de 88.000 culés que...
Hi havia ganes, evidentment, d'aquesta lliga. Hi havia ganes de festa al Camp Nou, però, insistim, és que això no s'atura. Ja demà mateix torna a jugar el Barça al camp del Valladolid.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Levantaremos al sol.
Jornada número 36 de Lliga, el Barça jugarà al Nuevo Zorrilla davant del Valladolid, Zubimendi o Kimmich, l'arribada de Deco, molts ítems a Camp Barça, dels que ha parlat el tècnic del conjunt blaugrana, Xavi Hernández, i també de més coses. Elena Condis, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, sí, Gil, però també et dic que la roda de premsa ha estat gairebé un monogràfic sobre els insults.
Sí.
I el racisme al camp de futbol. Evidentment, les preguntes eren obligades, sobretot també personificades i personalitzades en Vinícius. Xavi, com no podia ser d'una altra manera, ha condemnat enèrgicament els insults i el racisme en el futbol. Ha denunciat que és l'únic esport on pateixen i suporten aquest tipus d'atacs sistemàticament, i ha dit que prou, que ja n'hi ha prou. Ha proposat també com a mesura dràstica parar els partits i anar-se'n cap a casa, una mica en la línia del que va voler fer Eto'o, ho recordaràs, a la Romareda fa 15 anys.
Jo sí, alguns van néixer després d'això, però bueno.
Però és un tema... Va ser el primer gest públic en un camp de futbol on el gest d'un futbolista va servir per denunciar la xenofòbia i el racisme que 15 anys després, el 2023, encara es continua vivint als estadis de la nostra lliga. Creu, Xavi, que per als partits serà ja l'única manera d'erradicar aquesta lacra, d'educar la gent, i apel·la directament a Tebas i a Rubiales perquè siguin implacables. Escolta, Xavi, perquè els exemples gràfics també són molt significatius.
¿Crees que se deberían parar los partidos de fútbol cuando haya insultos racistas como gesto público para luchar precisamente contra el racismo y la xenofobia?
Sí, mira, y además me gusta la pregunta porque
Siempre lo he pensado, yo, que yo estoy trabajando, yo estoy en mi ámbito laboral y se ha aceptado, o no sé por qué, en el único deporte que se acepta el insulto. Es decir, yo estoy trabajando en el banquillo y me llaman hijo de tal o lo que puedas imaginar, y yo estoy trabajando. Yo no veo a ningún panadero pasar por esto, o a ningún obrero, o a ningún periodista, ¿no? Yo creo que es momento de parar todo esto, ¿no? Insulto afuera, no se juega. Se ha acabado. Yo creo que es un mensaje para el presidente de la Liga, de la Federación, de que hay que frenar todo esto. ¿Yo por qué tengo que aguantar un insulto? A ningún maestro lo insultan. O insulta tú a un obrero. Vete a insultar a un obrero, a ver qué te va a decir. Te va a caer un ladrillo en la cabeza. Hay que imponerse. A mí me parece bien. Un insulto, o sea, se para el partido. No jugamos.
Xavi diu que és igual l'escut, és igual al jugador, es posa al costat de Vinícius en tot moment. Això sí, també li ha donat un consell, que és que eviti rebotar-se en situacions així, perquè els futbolistes també són exemple, però demana, evidentment, que també es prediqui amb l'exemple als aficionats i als que manen en aquestes lligues i competicions.
Defenderle, no a Vinícius, sí, defender al professional del futbol. Si esto sirve para que haya un antes y un después, pues aquí estamos todos los profesionales para defender la profesión del futbolista, del entrenador, del periodista. A lo mejor habéis vivido situaciones de insultos en un estadio, ¿no? ¿Por qué tenemos que aguantar eso? No lo entiendo yo. Eso es lo que no entiendo como persona, como ciudadano. No lo entiendo. Siempre lo he pensado, pero ahora que estoy en esta situación aprovecho para decirlo.
Fa l'efecte que queda molta feina per endavant a l'hora d'expulsar d'una manera definitiva qualsevol insult racista o qualsevol acte xenòfob d'un camp de futbol. Però, evidentment, cada granet de sorra hi compta, i si d'aquesta doncs podem posar i avançar territori en aquest terreny i en aquesta lluita, doncs millor que millor. D'altres ítems, Elena, de la roda de premsa del tècnic del Barça.
Ha parlat també de com ha viscut ell la seva etapa l'any i mig que porta la banqueta del Barça. Ja saps que a l'octubre, novembre, quan van caure eliminats a la Champions, es va plantejar fins i tot renunciar al càrrec, ho va dir el propi Xavi Hernández, que els moments més difícils els ha passat a la banqueta. La setmana passada va ser la més feliç, la més màgica, amb totes les celebracions pel títol de campions de Lliga. I ha explicat per què aquesta muntanya russa, i ha assenyalat directament a l'entorn barcelonisme, diu que se sent injustament tractat. Escolta.
Bueno, sí, en muchos momentos sí, pero bueno, cuando entiendes el entorno, pues te das cuenta de que, bueno, la gente prioriza quizá el amiguismo al barcelonismo. Entonces esto es triste. Este es el entorno. El resumen es este.
Doncs diu Xavi que a vegades l'entorn prioritza el ser amic abans que destacar la professionalitat. No ha donat cap detall, no sabem a qui es referia ni per què ho deia.
Li preguntarà a Minguella.
Allà queda el seu missatge, sí, aprofita per preguntar-li al Minguella. Tampoc es podia obviar un altre tema que avui és portada també a la premsa catalana, que és Leo Messi. A cada roda de premsa surt el seu nom, al minut 10 l'estadi continua corejant també a l'argentí, i Xavi ho ha deixat, el futur de Messi l'ha deixat directament, a banda d'anar al fair play, que tots ho sabem i ho han repetit des del club per activa i per passiva, ho ha deixat en mans del propi futbolista, de Leo Messi.
Pues que está en el aire, está en el aire. Depende de muchas cosas, depende de muchas cosas. Poco más puedo decir. Al final es un futbolista espectacular, es una persona que tengo amistad con él, y vamos a ver si se puede dar o no se puede dar. Depende en mucho de los casos en su intención, en la intención que tenga Leo.
Pel que fa a la llista de convocats, Elena, Koundé fora és la principal novetat, i continuen també out Araujo i Pedri.
Fatiga muscular, continuen amb molèsties a Pedri i Araujo, no viatjaran demà a Valladolid. Sí que torna Gavi, que venia de complir sanció, per tant serà la novetat a la llista. Ha dit Xavi que demà volen guanyar i que traurà el millor 11 possible, i de les sortides doncs continua dient que ho està acabant de valorar i que els hi comunicaran els propers dies, un cop acabi la temporada, els jugadors que no compten en els seus plans.
Molt bé, Elena, doncs bon viatge cap a Valladolid, fins demà, bona tarda.
Perfecte, bona tarda.
De seguida, Químic contra Zubimendi a Sports Copes, sota el prisma del Víctor Navarro, però sobre les festes de lliuraments del títol de Lliga, dels títols de Lliga, a l'Oliveros vol dir la seva i fa un apunt en forma de la imatge del dia.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Per a mi, la imatge és el lliurament del trofeu de la Premier al Etihad Stadium ahir al Manchester City. Si veus com es va fer dissabte el protocol del lliurament de la Lliga al Barça al Camp Nou i ho compares amb la Premier, és com si el Barça hagués guanyat un trofeu menor. A la Premier van permetre que els aficionats de manera pacífica estessin al camp trepitjant la gespa un quart d'hora més o menys. Els Stewards van fer un cordó i van invitar la gent a tornar a les seves localitats sempre de manera educada i pacífica. Es van muntar uns atrils al mig del camp per acollir els jugadors i l'estaf tècnic del Manchester City. Els dirigents de la Premier van lliurar unes medalles als jugadors i cos tècnic i van fer el lliurament del trofeu al capità de l'equip Gundogan al mig del camp. L'escenografia no té res a veure amb la tristor d'aquí del dissabte, on no hi ha, per cert, cap representant de la Lliga de Futbol Professional. I Rubiales, president de la federació, escridassat, va donar la copa a la llotja. I a la gespa únicament hi havia un cartell petit amb el logo de la federació i la paraula campeones. La LFP organitza la competició, però la federació és la trista i pobra protagonista a l'hora del protocol. Més enllà de la competició o dels drets de televisió, incomparable també el protocol de la Premier amb el de la Lliga, que en realitat és de la caduca Federació Espanyola de Futbol.
Manolo Oliveros, Sports Cope.
Avui a Esports Copé us estem preguntant, sobretot a la parròquia blaugrana, qui us agrada més, qui a qui fitxaríeu en cas de que el Barça pogués fer un fitxatge, per la posició de pivot, per la posició de Bussi, a Joshua Kimmich o a Martin Zubimendi. La pregunta surt en l'ambient i avui li han tornat a preguntar al tècnic del Barça, Xavi Hernández, per sobretot centrada en Kimmich, però Xavi Hernández ja venia amb la lliçó apresa de quan li van preguntar per Zubimendi.
Bé, es va enfadar el director esportiu de la Real Societat, es va enfadar, però és que em pregunteu, i al final no és que vulgui faltar respecte ni desestabilitzar cap equip, ni més enllà, no busco cap, no tinc cap objectiu de desestabilitzar cap equip. Doncs en Kimmich em sembla un futbolista espectacular, dels millors en la seva posició, no? Poc més a dir.
De moment, Víctor Navarro, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Gil.
Avui hem encarregat al Víctor Navarro que faci una mica la feina del Mateu Alemany i del Deco i que posi, doncs, les mires en aquestes dues possibilitats, Martin Zubimendi o Joshua Kimmich. Contracte, com està la situació contractual de l'un i de l'altre?
Doncs de Joshua Kimmich té contracte amb el Bayern fins l'estiu de 2025. No té clàusula de rescisió. Kimmich, per cert, tampoc té agents ni treballa amb intermediaris. Està en contra d'això, i segons el portal especialitzat en Mercato, el portal Transfer Market, el seu preu estaria al voltant dels 80 milions d'euros. El punt positiu és que el Bayern és un club venedor, va vendre a Kroos, a Lewandowski i a Thiago, i precisament amb Lewandowski ja va fer una operació Barça-Bayern al passat estiu. Martin Zubimendi té contracte fins a l'estiu de 2027, dos anys més que Kimmich. De fet, va renovar a l'octubre. La clàusula a la que es remet la Real Societat és de 60 milions d'euros. No el volen deixar sortir per menys d'això, i a la Real Societat en aquest aspecte és molt dur. Això sí, al portal Transfer Market diuen que el preu de Zubimendi estaria 20 milions menys, en 40 milions d'euros. Del salari dels dos, Kimmich percep uns 10 milions d'euros l'any i Zubimendi no arriba ni als 2 milions d'euros. Hi ha una gran diferència.
L'edat juga a favor de...
Zubimendi, que té 4 anys menys, té 24 anys, que també que va fer al febrer, i també va fer al febrer Kimmich als anys, però en té 28, té 4 anys més que el de la Real Societat.
Però en qüestió de polivalència i d'experiència, seria el favorit el jugador del Bayern de Múnich.
Kimmich, sí, juga de pivot, però també ho ha fet de lateral dret i de migcampista més avançat, una mica més avançat, així que Xavi tindria aquesta polivalència. En el cas de Zubimendi, es destaca sobretot la capacitat defensiva, és un pivot pur, en alguna ocasió ha jugat més avançat, però tothom destaca a Zubimendi per aquesta capacitat defensiva en la posició de Sergio Busquets.
Si miréssim l'experiència i el palmarès, doncs potser també Joshua Kimmich seria el candidat més idoni que no pas Martín Zubimendi per venir al Barça.
Sí, de partits jugats, aquesta temporada Kimmich ha jugat 46 partits, ha fet 4.000 minuts aquesta temporada, és titular el 94% dels partits que hi juga, i en el cas de Zubimendi 41 partits, 3.500 minuts. Els dos són titularíssims amb els seus dos equips, Bayer i Real Societat. Això sí, per exemple, en la selecció, Kimmich, evidentment, té 76 partits amb Alemanya, té moltíssima més experiència, i Zubimendi només té un amistós contra Lituània el 2021, que va debutar amb la selecció. No ha tornat a jugar amb l'absoluta del palmarès. Kimmich, amb tot el que porta, té 6 lligues, 3 copes, 5 supercopes de l'Alemanya, el Mundial de Clubs, una Champions, una Supercopa d'Europa, i Zubimendi només té la Copa del Rei del 2020, que van jugar Real Societat i Atlètic Club.
Kimmich i Zubimendi, dos grans futbolistes. Un d'ells podria vestir la samarreta del Barça la propera temporada. Xavi avui no s'ha volgut mullar. Anem a veure si ara el Poli i el Minguella volen, doncs, decantar-se per alguna d'aquestes dues opcions.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vinga, va, que tenim ganes de sortir de dubtes. Temps d'opinió, temps de tertúlia, Esports Cope, Cope Catalunya i Andorra. Josep Maria Minguella, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, amics. Aquí estem, estan a vosaltres, en formació que
aneu. Ui. Balla una mica la cobertura del Minguella. No et moguis gaire d'on estàs. No fos cas que et perdéssim. Especialista en desenlaces del Girona-Villarreal, Poli Rincón, muy buenas.
¿Qué tal, Gil? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos.
No, yo todavía sigo flasheado después de lo del sábado.
¿Te gustó, no?
Ojo, vamos, me encantó. Venga, una muy directa para empezar. Si fuerais Mateo Alemany, si tuvierais que fichar para cubrir la salida de Busi, Poli, ¿tú a quién ficharías? Pudiendo fichar, ¿eh? ¿Zubimendi o Kimmich?
A Kimmich, sin ninguna duda. Me parece un futbolista extraordinario. Siempre lo he dicho, me da rabia de que no esté en Madrid hace muchísimo tiempo, pero me parece un futbolista superlativo en muchos puestos, y sobre todo en el mediocentro. Me parece que, con todo respeto lo digo, me parece que hay una diferencia abismal.
Kimmich 1, Zubimendi 0. Minguella, ¿Zubimendi o Kimmich?
Bueno, Zubimendi, que está más a pro. Y más jove.
Pagante la cláusula, Fins y tot.
Bueno, has dicho pagando la cláusula, o sea, has dicho que está más cerca, ¿no? Has dicho, querido decir, ¿no?
No, no,
yo... Está más cerca, no hay que estar lejos. Tienes que ir a Alemania a hablar con él y todo esto. Usted va a pasar ahí San Sebastián, allí a la Concha...
Uy, no és bona la cobertura con Josep Maria Minguella. Anem a veure si podem restablir en millors condicions aquesta comunicació amb el mític Minguella. Poli, el otro gran tema del dia, el tema de Vinicius. Mira, voy a disfrazarme de ingenuo, Poli.
Sí.
¿Por qué algo que genera un consenso inapelable, como es el tema del racismo, como es el tema de la xenofobia, como es el tema de no permitir ningún tipo de acto racista o xenófobo en un campo de fútbol, no genera el mismo consenso cuando el que está en medio es Vinicius?
Pues eso te dice mucho. Hoy en día todo que está polarizado, todo lo que está... Si no eres conmigo, estás en contra mí. No tenemos punto medio, no hay forma de que nos pongamos de acuerdo, no hay un consenso general de todos y, sobre todo, que no pasa nada. En este país no pasa nada nunca de nada. Entonces, como no pasa nada, pues es libre poder insultar, poder decir las cosas que pasan y que pase todo lo que vimos ayer, lo que vimos el otro día y así sucesivamente, porque lo del racismo no es de ahora, ya lleva mucho tiempo. Mira, esta mañana he estado en el tuit con Rubén y hemos estado leyendo el este de la FIFA y, claro, entre tantos protocolos llega un momento que nadie se entera de lo que hay que hacer y no se hace nada, porque son tantos protocolos los que hay que cumplir que da igual lo que pase. Como hay que repetir un protocolo de no sé qué, luego hay que activar otro protocolo. Luego este protocolo activa el otro protocolo y seguimos con el protocolo. ¿Tú has visto que hayan hecho algo a alguien por esto? que haya algún condenado, que haya entrado alguien en la cárcel, que le hayan puesto una multa de 50.000 euros a alguien, que hayan cerrado el campo a algún equipo o algo. Yo no conozco eso. Tú, si me eres capaz de decirme a alguien, pues diría, bueno, pues mira, primera vez hemos visto el muñeco de Vinicius colgado un puente, no se sabe nada. Hemos visto a los cánticos de la puerta del estadio, que lo han filmado todas las cámaras de los seguidores del Atlético de Madrid. No pasa nada, los hemos visto dentro, los enfocan. Ayer no quisieron sacar a quien estaba insultando a Vinicius las cámaras, que lo tienen grabado perfectamente, porque luego se las pasaron al árbitro y lo ha puesto en el árbitro que lo vio en una cámara. Entonces, Gil, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Pues nada, esto va a caer más, habrá más insultos, habrá más lío, más follón, pero no sabemos si tiene que sancionar la federación, si tiene que sancionar la liga, si tiene que sancionar el comité técnico de árbitros, si tiene que sancionar, yo qué sé. La AFE no aparece por ningún lado. Hace un comunicadito que no vale para nada, pero tampoco interviene en nada. ¿Quién hace algo?
No sé, Minguella, ¿tú cómo veus?
Bueno, este es un problema mentre existeix els colors, hi ha aquest problema. Ja fa molts anys li va passar a l'Eto, li ha passat a altres jugadors, i això és difícilment controlable perquè depèn de l'educació de la gent i del respecte d'uns a altres. És a dir, jo estic casat amb una noia de color fa 40 i pico d'anys i estic la mar de content. Per tant, vull dir, jo no vaig tenir cap dubte ni cap d'això. En canvi, hi ha gent que pel que l'altre és de color, pues, és una manera de ferir-lo i d'insultar-lo i de tot això i tal. I és curiós perquè, a més, en el món de l'esport, cada vegada hi ha més jugadors negres. Si ara Madrid, el Barça, l'altre, a França, els italians, els partits d'Inglaterra, tots eren jugadors de color. Llavors insultar-lo no és diferenciar-lo de res, perquè n'hi ha molts. Per tant, és les ganes de ferir amb un cert humà perquè et fa ràbia. És a dir, el que fa això li fa ràbia el que té davant o el que està jugant i tot això. I això és més problema del que ho fa que del jugador que ho rep. Mm. Aquesta és la realitat. I no hi ha normatives per ser exemplars amb això. I aquí a Espanya hi va haver altres moments que hi havia problemes als camps de batalles, de desbaralles, de tot això, i es van posar unes normatives, van prendre mesures, i afortunadament van anar desapareixent. I ara pràcticament als camps de futbol hi ha moltes bastant civilitzats. Bueno, doncs, aquestes mesures s'han de posar amb el que insulti amb un jugador, amb una persona pel color.
Acabo. Minguella, Xavi ha dit avui que la gent prioritzi l'amiguisme per sobre del barcelonisme és l'entorn. Del que tu intueixes que això anava per algú en concret o era un discurs general?
Que he dit? Que l'amiguisme...
Que la gent prioritzi l'amiguisme abans que el barcelonisme és l'entorn.
Bueno, això de l'entorn ha sigut una cosa que sempre s'ha donat voltes. És a dir, quan jo des que tinc ús de raó que sento parlar de l'entorn. Tu no pots pretendre, no tu, un Xavi, qui sigui tal, un president, o qui sigui, tenir un club de la força que té el Barça, per exemple, dintre de Catalunya o dintre d'Espanya, i que tothom pensi igual. Això seria anar a la tonteria total. Tu tens d'acceptar que uns pensin d'una manera, sempre respectuosament, d'una manera, d'una altra, tot això i tal. I pel fet de que un estigui a dalt, sigui president, sigui entrenador, sigui jugador de primer nivell, no té més dret que qualsevol altre seguidor del Barça, que s'ho empassa tot quan les coses no van bé. I no surt per aquí a tirar tiros contra els que ho han fet malament. Per tant, jo crec que és una forma part del que és la societat, i es té d'entendre així i es té d'acceptar sempre que sigui respectuós.
Doncs ja sabrem amb el temps si això anava per algú o era un discurs en general. Minguella, Poli, les gràcies,
Un abraç molt fort a tots, hasta luego.
Abraços, Poli, vigila la bola de cristal.
Adiós.
El viaje soñado, la jubilación, el buen tiempo, un sueño reparador. ¡Ah! Pasamos la vida esperando estar bien. En Creu Blanca disponemos de más de 200 profesionales y los mejores chequeos médicos para cuidar de tu salud. Entra en creublanca.es o llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo, nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Llega Oliván, se lleva el balón Iván, Darder, sigue Darder con el esférico, sigue Darder, cae Darder, sigue Darder, sigue Darder, va a chutar Darder, al palo, gol, 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 gol de Nico, gol de Nico, gol de Nico, gol de Nico, pero qué grande Darder, qué grande Darder, qué grande Darder, qué grande Darder, gol de Nico, gol.
Home, i em poses paires el It's a Sin, és una mentida. Home, esperem que no sigui una mentida la salvació de l'Espanyol, sobretot després d'aquesta nova exhibició del darderisme al camp del Rayo. Juan Arias, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Gil. És un pecado. Ah. Es un pecado que el español con jugadores como Darder esté así. Es lo que dice la canción. Ah. No entera, ¿eh? Solo el It's a Sin.
It's a Sin. Bueno, no es un pecat, ¿eh? Es tres quarts de l'escut de l'Espanyol Sergi Darder, que com un español que ha capgirat el seu estat anímic després d'aquesta victòria a Vallecas, Juan.
Sí, trascendental. La victòria en Vallecas para seguir vivos en la lucha por la permanencia, que queda a un punto a falta de tres jornadas, por tanto, 9 puntos en juego. El Getafe es cuarto por la cola con 35, el Cádiz tiene 38 y el Celta también, y el Celta y el Almería tienen 39. Y además hay varios enfrentamientos directos, así que echar cuentas ahora es bastante complicado. Espectacular el partido de Darder, que marcó el gol e hizo una demostración de lucha, de habilidad, de consistencia, de fuerza en el segundo que finalmente marcó Melamed. El técnico Luis García reconoce que los tres puntos ante el Rayo son un golpe moral positivo que hay que aprovechar.
El equipo está vivo, que el equipo tiene intensidad, tiene ganas, ha defendido con una raza, con orden. No hemos hecho nada, hemos ganado un partido, pero evidentemente estamos más cerca del objetivo. Lo que sí te puedo garantizar es que este equipo va a luchar hasta el último segundo del último partido. Este equipo se ha ido formando a base de golpes y de golpes muy duros y se ha sobrepuesto a todo tipo de situaciones. Mentalmente es la mejor recuperación cuando ganas. Y cuando te enganchas de la manera en la que nos hemos enganchado hoy, puede haber un partido seguramente mañana que el equipo está preparado para competir otra vez.
Por su parte, el capitán y mejor jugador, ya no solo del partido del Español, sino yo creo que durante la temporada, sin olvidar los goles de José Luis, Sergi Darder advierte que aún queda para lograr la salvación.
Si no els guanyàvem avui, diria que estàvem mig morts. Després de l'estiu l'altre dia a casa, era molt important demostrar que teníem un orgull, que teníem un sentiment per aquesta samarreta que necessitàvem. Ja no diré guanyar o perdre, però almenys que l'equip es vegi amb ganes, viu. El partit d'avui ens dona moltíssima força. La merda en aquest sentit és que no hem fet res. És a dir, sembla que haguem fet molt i que ens han salvat avui, però no és la realitat. La realitat és que tenim encara un altre final de dimecres, no tenim marge d'error i des de ja celebrar-ho res, una hora, però ja no podem pensar en res més que en el dimecres.
Pues como dice Sergi Darder, próximos partidos, miércoles 10 de la noche, Español Atlético de Madrid, que se juega la segunda plaza, por cierto, ya veremos si la promoción de entradas que ha hecho el Español tiene éxito en un horario tan intempestivo. Domingo Valencia Español, los Chess, que pueden ya estar salvados para ese encuentro, y se cierra la temporada ante la Almería en Cornellá, tres puntos que en caso de necesidad no deberían escaparse. Veremos, por cierto, en cuanto al parte médico, la evolución de Sergi Gómez, que ayer fue sustituido con una sobrecarga en los isquiotibiales, así como Garguera y Braithwaite, aunque estos dos parece que no llegan al choque contra el conjunto colchonero.
Gracias, Juan. Director de Tiempo de Español, Javier de Aro, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Has pasado del pesimismo al optimismo? ¿Sigues pesimista? ¿Lo ves diferente? ¿Lo ves igual?
No, yo llevo desde el viernes diciendo que, bueno, desde viernes no tanto. Cuando viajaba hacia Madrid el sábado y vi el Getafe 1, Elche 1, durante el trayecto del AVE decidí no saber nada, apagué el móvil, dije, si ganamos en Vallecas nos salvamos. Ahí lo dejo. Pero es verdad que no dependemos de nosotros. Porque Getafe y Valladolid, son uno de los dos, puede hacer 9. pero los dos no pueden hacer 9.
Claro.
Porque juega la última jornada.
Correcto.
Sí, claro, el problema es ese, que nosotros no dependemos de los dependemos de los dos aún. Depende de lo que pase también mañana. Confía es una palabra un poco...
Te iba a preguntar cuando, eso, si confías en el Barça, habla, si desconfías claro. del Barça...
Exacto. Mira, con el empate ya me...
¿Lo firmas?
Lo firmo, con el empate sí. Y también espero que el Betis le gane al Getafe, claro. Y a partir de ahí, pues ya puedes empezar a pensar en si dependes de ti o no dependes de ti. Claro, yo al equipo lo veo mucho mejor que cuando le ganamos al Getafe. Mentalmente lo vi ayer mucho mejor. Y hay un espíritu distinto. Pero claro, es el Atlético de Madrid. A ver, el Atlético de Madrid, yo lo de la segunda plaza no me lo creo. El Atlético de Madrid ayer aseguró la Champions, por lo tanto no viene con la necesidad de ganar el partido.
No, pero quedar por delante del Real...
Ya, pero después de lo que dijo en su momento Simeone, que no era su campeón, que su campeón era es un subterráneo y no sé qué, bueno... yo confío, sinceramente, que podamos hacer algo. A mí el empate me sirve siempre y cuando Valladolid y Getafe no ganen, porque entonces ya es complicado. Según mis cálculos, que son un poco los cuentos, los cálculos de la vieja, si ganamos el día del Valencia, que va a ganar al Mallorca, porque los equipos de Aguirre, cuando están salvados, desaparecen del mapa, estará salvado el Valencia en Mestalla y el Almería... Yo creo que puede estar salvado. ¿Por qué? Porque juega la semana que viene Almería-Valladolid. Entonces, si en ese partido el Almería necesita ganar y gana, el Valladolid ya está hundido. Y entonces el Almería vendrá a Cornellá salvado. Y en el Almería está Rubi de entrenador.
No se me ofenda a nadie, ¿eh? Que no se me ofenda a nadie por lo que Javier lo está insinuando. Hombre, no va a ser Rubi el que ponga palos en las ruedas.
No, pero a ver... Si la Almería no se juega nada, Rubi está en el banquillo. Es que además hay una cosa...
Si es que ya nos entendemos.
No, que mentalmente cuando un equipo ha sufrido hasta el final y se salva, el bajón emocional es tremendo. Pero tú no puedes exigirle luego a los jugadores... Rubi no le va a decir a los jugadores, oye, que no quiero que se hable de que como yo he sido entrenador del Español, como soy perico, hay que ganar en Cornellá. Mira, oye... Hemos conseguido el objetivo, hacer lo que es de la gana, jugar con tranquilidad. Mira, nosotros nos pasó el año pasado en Granada. Fuimos a Granada sin presión. El Granada se jugaba la permanencia. Jugamos un partido serio, sin forzar. Ellos fallan un penalti y se vienen abajo. Y bajan de categoría. Pero nosotros no nos dejamos ganar. O no nos dejábamos ganar. Simplemente tampoco le tienes que poner el 1000 por 1000 porque no te está jugando nada. Y esta es la realidad, y es la mentalidad que tiene todo el mundo. Es decir, mañana el Barcelona en Valladolid. Hombre, el Valladolid es un equipo que está de capa caída. Si el Barcelona juega normal, el Barcelona tiene que ganar. Si el Barcelona va allí a pasearse y a ver el Pisuerga, pues bueno, es posible que entonces el Valladolid, que se juega mucho más, pues le gane. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Entonces veremos qué pasa, vamos a ver qué sucede. Javier, muchísimas gracias, un abrazo y ánimos, venga, que sí se puede.
Bueno, de momento yo, dejadme soñar y estamos sí. ahí cerca. Estamos cerca, pero aún no dependemos de nosotros.
Sí, señor. Chao, merci.
Chao.
Somos un secreto a voces, ya no hay nada que esconder. Ahora que ya me...
Ho dèiem abans, demà al Nuevo Zorrilla, Valladolid-Barça, i demà també a Balaïdos, Celta de Vigo-Girona, a 8:15 de la tarda. Un Girona que va acusar l'absència d'Oriol Romeu en el partit contra el Villarreal, gerro d'aigua freda de cara a les opcions europees i prèvia avui del tècnic Michel Sánchez abans de viatjar a Vigo. Paula Rodríguez, muy buenas.
Hola, bona tarda. Doncs sí, després de la derrota davant el Villarreal per 1-2, el Girona juga demà contra el Celta Balaïdos. Tot i la derrota, encara estan molt vius en la lluita per la plaça per anar a la Conference League, que ara mateix ocupa l'Atlètic de Bilbao amb 50 punts, només 2 més que el Girona. Avui Michel ha compartit en roda de premsa els seus càlculs per anar a Europa.
Penso que hem de fer 53 per a l'objectiu i 56 per Europa, penso. I per Europa 56, nosaltres és impossible, no? Perquè dos partits guanyats i un empat no arribes a 56. Hem de guanyar els tres. Penso que con 55 pot ser que no arribis, perquè el Atleti té 50 i pot ser que guanyi dos partits. Hem de guanyar tres.
56 punts, 3 victòries és el que necessita el Girona segons els càlculs de Michel. D'altra banda, ja tenim també llista de convocats amb força baixes, hem de dir, Riquelme per molèsties a la cama esquerra es perdrà el partit, avui li faran proves per determinar el temps de baixa, també baixa l'Eix García, Borja, Toni Villa i Ibrahima, que no arribaran, i David López es perdrà el partit per sanció, això sí, recuperen a Oriol Romeu.
Gràcies a Paula, que és molt recuperar la presència d'Oriol Romeu en el Girona. La Lliga de Segona Divisió, empat de l'Andorra 1-1 al camp del Leganés, mitja taula pels homes d'Eder Sarabia, i a Primera Federació haurem d'esperar la última jornada per saber si el Cornellà se salva definitivament i si el Barça Atlètic juga o no al play-off. Victòria importantíssima del conjunt del Baix del Cornellà, 1-0 a casa davant del Sabadell. És el porter Anaker.
Sabíamos que era vitales estos tres puntos, sacarlo, lo hemos dado todo, venimos trabajando durante toda la semana la mentalidad sobre todo para afrontar este partido y lo hemos sacado. Ahora tenemos ahí la oportunidad de depender de nosotros en la última jornada.
La derrota del Barça Atlètic al camp de la Nucía, combinada amb la victòria del Real Murcia, fa que el filial de Rafa Márquez hagi d'esperar a la última jornada per consolidar la seva plaça per jugar al play-off. És Arnau Tenas.
El millor és que depèn de nosaltres fer un bon partit, aconseguir la victòria i sobretot pues, aconseguir estar en zona de play-off. Ja hi estem, però per intentar assegurar-lo i poder competir-hi.
La jornada 38, horari unificat, 7:45 de la tarda del 27 de maig, Barça Atlètic, tot a favor, el Johan, davant la Unió Deportiva Logroñés, el Cornellà visitarà el camp del Numancia. Punt i final també a la Lliga Femenina, derrota del Barça, 2-1 al Madrid, al camp del Madrid de Futbol Femines, amb gol d'Alexia Putellas, el primer des del seu retorn als terrenys de joc, acaba en 11a posició, meritòria 11a posició, serà equip de primera divisió de Divisió d'Honor la propera temporada al Levante Las Planas. Una aturada i parlem i analitzem lo del Barça de bàsquet.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Hoy tampoco podrás dormir.
Y el Sevilla se mete en otro final. ¿Otro final? Sí, otro final de la Europa League.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo a esta hora con los jugadores dando la vuelta de honor en el Ramón Sánchez Pizjuán. José Manuel Oliva, muy buenas.
Espectacular la estampa, la imagen que tengo.
Presidente.
Hola, buenas noches.
Pepe Castro, aquí el partidazo de la cadena COPE, buenas noches.
El nombre de ustedes igual que lo que ha ocurrido en Sánchez
Pizjuán. Sí, bueno, me lo dice siempre, sí.
No hay nada que hacer, esta final era para nosotros. ¿Otra vez? Sí, otra vez.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Tot feia pensar que el Barça hi seria com a mínim en aquesta final de la Final Four de l'Eurolliga a Kaunas, doncs no. Derrota davant del conjunt blanc, a més es va endur el títol pràcticament a l'últim minut a la finalíssima contra Olympiacos. Hem d'analitzar aquesta Final Four, el decebedor paper del Futbol Club Barcelona. Ho fem ja pràcticament al camí de tornada cap a casa amb el nostre enviat especial, l'Alberto Díez. Alberto, bona tarda.
Què tal, Gil? Bona tarda a tothom.
No és només no assolir el títol, que en un ventall esportiu és possible guanyar o no guanyar un títol, sinó sobretot les males sensacions que deixa el Barça després d'aquest pas per Kaunas.
Sí, el fet és que tu has d'estar en disposició, dic aquest Barça, de lluitar per tots els títols, i no ho has estat perquè no has arribat a la final. Sí que has arribat a la final a 4, que jo crec que és un objectiu de mínims, i després has perdut. Has perdut a semifinals i has perdut el partit pel tercer i quart lloc, però sobretot és com has perdut la semifinal. Jo crec que en un dels pitjors partits de l'era Saruna Jasikevičius, ho podríem reduir, ser molt reduccionistes, a que es va dedicar el Barça a llançar de 3, que li va funcionar 9 triples al descans, però poca cosa més. I el tercer lloc és la imatge que dona aquest Futbol Club Barcelona, que no va estar a l'alçada ni del partit ni de la competició. I clar, quan el Barça perd, genera molts dubtes. Gairebé podíem tornar un any enrere, quan es va perdre a Belgrat, també a semifinals davant el Real Madrid, que ja es va qüestionar el projecte de Saruna Jasikevičius, però tenia un any més de contracte. El tema és que ara acaba contracte 30 de juny, només hi havia una opció que continués, dic, de forma automàtica, que era guanyar l'Eurolliga, i en aquest dia entre partits, aquest cap de setmana, hem tingut l'oportunitat de, això també és d'agrair, que no és habitual que el GM, el general manager de la secció de bàsquet del Futbol Club Barcelona, Juan Carlos Navarro, surti a parlar. Doncs un document de Juan Carlos Navarro parlant del futur de la banqueta.
No hem estat a l'alçada d'aquesta Final Four, i les sensacions són dolentes. El futur més immediat és intentar aixecar-nos, que l'entrenador i està del seu cor fer-ho, aixecar-nos per a guanyar la Lliga, que això és superimportant. I el balanç ho farem a final de temporada. Jo crec que ens queda un mes i mig on tenim que ser professionals, tenim que aixecar-nos i fer més pinya que mai.
Balanç a final de Lliga. Això vol dir que no sé fins a quin punt es poden deduir, Alberto, de les paraules de Juan Carlos Navarro, que el futur de Saras pot ser un si es guanya la Lliga i també com es guanya a si es perd el títol, que ja evidentment el tècnic lituà estaria sentenciat.
Sí, em permetràs, Gil, perquè en aquest document que hem sentit, Juan Carlos Navarro no diu una cosa que sí va explicar, que és que Saras és una opció i que no s'ha parlat amb altres entrenadors, que jo crec que és molt important per delimitar una mica la situació que hi ha ara mateix. Acaba el contracte a 30 de juny, ja vaig explicar al partidaf, a l'últim tram del Tiempo de Juego del dissabte, que això crec que no continuarà. Potser les dues parts no volen que continuï el club, i també ell, que crec que ofertes no li faltaran, bàsicament perquè també hi ha una reducció important de pressupost, un 15% mínim de cara a la temporada vinent. Clar, aquí hem de sumar els tres jugadors que acaben contracte, Sanli, Tobi i Kuric, ja està sortint des de mitjans serbis que Nikola Kalinic pot tornar a l'Estrella Roja, però sobretot el que és el tema del pa de paller, el jugador franquícia, que és Nikola Mirotić, que li queden 2 anys més de contracte i ha generat molts dubtes sobre el seu futur. L'escoltem.
A mi me gustaría acabar en Barcelona, ¿no? Pero, bueno, hemos visto mucha gente con contrato que no ha podido acabar. No lo sé. Yo estoy con ganas de estar aquí, de intentar cumplir la promesa que cuando vine dije, ¿no? De marcar algo aquí, de ser gente feliz. Que obviamente yo tengo que decir que me gustaría cumplirlo, pero no, aquí no es nada muy seguro.
La pregunta és si amb un cop de tisora al pressupost et pot envoltar gent que et faci més feliç o gent que no t'acabi fent tan feliç com eres abans.
Sí, jo crec que més enllà de la felicitat, el gran interrogant, i jo crec que això està entre l'afició del Barça. Primer que queda la Lliga, anem a veure què passa. El Barça tindrà el factor pista a totes les eliminatòries del play-off, però sobretot a cara al futur. Quan el Barça va perdre a Milà, recordaràs, davant el Real Madrid, una patacada importantíssima, també a semifinals de la Final Four, es va passar 7 anys sense anar a una Final Four, que això sí que és una anomalia, però estan repassant les plantilles i van ser plantilles de garanties. Ara el tema és qui serà l'entrenador, punt número 1, com Juan Carlos Navarro, que això sí se li ha de posar en els seus deures, reconstruirà aquesta plantilla, que cada any fitxa 5 o 6 jugadors, i quin nivell tindrà. És a dir, el Barça de la temporada vinent tindrà nivell per completar vostè la frase. Vaja, això ho han de respondre des del Palau. Tenen molta feina, però també et dic que si t'estalvies les fitxes que després has d'arribar a un acord de Mirotić i Higgins, per exemple, o de Nico Mirotić, Has de tenir un arquitecte que fili prim, que fitxi jugadors que puguin equilibrar la plantilla. La veritat és que ara és un tema econòmic, que sempre és un tema econòmic, però que afecta la part esportiva, i has de tenir gent que sàpiga d'això, que sàpiga com fer un equip competitiu, perquè al final el Barça ha de competir. No pot tornar el Barça a estar a períodes tan llargs sense trepitjar una Final Four.
Parlem moltes vegades del sudoku que tenen Mateu Alemany, Deco i companyia a la secció de futbol, també mini sudoku a la secció de bàsquet per quadrar pressupostos i que la plantilla sí. No deixi de ser competitiva, evidentment.
Sí, però Gil, el Barça de futbol t'ha guanyat una Supercopa i t'ha guanyat la Lliga.
Però venia d'on venia.
Sí, per això encara té més mèrit. El Barça de bàsquet, la primera temporada de Jasikevičius, guanya la Lliga, la Copa, i és finalista de l'Eurolliga. La segona, guanyes la Copa i caus a les semis de l'Eurolliga. I la tercera, perds la Copa, caus a quarts, caus a semis de l'Eurolliga i veurem què passa amb la Lliga, amb la qual cosa vas de més a menys. I això és una evidència.
Em deixa ser dolent per acabar?
Felicitats, Gil.
No. Anava a preguntar-te que m'actualitzessis la situació de Xavi Pasqual.
Segons tinc entès, ell té contracte amb el Zenit de Sant Petersburg, però té una clàusula que l'allibera aquest estiu. Però també sé que està parlant amb molts altres clubs.
Home, clar, evidentment.
Aquesta informació del clickbait d'algun mitjà que surt minuts després que el Barça perdi
no he fet
i quedi eliminat.
No he fet cap pesca-clic, eh? Que no he fet cap pesca-clic.
No per tu. Dic que surt en calent minuts després de... Ja sé que Vichos no continua i Xavi Pasqual serà l'entrenador. Jo no tinc aquesta informació. Si Xavi Pasqual ve, no serà per calés, sinó per un repte de reconstruir la secció. I recordo que va aixecar la segona Eurolliga del Barça el 2010 a París, passant per sobre d'Olympiacos com una autèntica piconadora, amb Joan Laporta a la presidència. És l'únic al·licient que li veig a que pugui venir Xavi Pasqual.
Molt bé. Doncs ja veurem què és, com evolucionen els esdeveniments. Em deixo alguna cosa, Alberto?
No, recordar que el Madrid ha guanyat 11...
Bueno, sí, anava a dir-ho ara per tancar i per no fer sang. Anava a dir-ho per tancar i per no fer sang. Mònaco 78, Barça 66, Olympiacos 78, Real Madrid 79. Mira, si la última de Llull li tapona al jugador d'Olympiacos o no entra, o entra la Deslucas, ara estaríem parlant... Estaríem fent aquesta secció d'una altra manera, estic segur.
Sí, però veritat que l'ha ficat Llull...
Alberto Díez, enviat especial a aquesta final a 4 de la Eurolliga Kaunas. Bona feina, bon viatge a la tornada a Barcelona.
Una abraçada, Quim, que vagi molt bé.
Ens veiem. Per anar tancant la plana poliesportiva, una notícia que gairebé, no sé si és més tradició que notícia o notícia que tradició. Títol de Lliga de Waterpolo femení pel Sabadell, Juan Arias.
És monopolio. Las chicas del Sabadell se impusieron al Mataró 10-6 en el tercer y definitivo partido de la final para ganar su liga número 20. Desde el año 2000, las vallesanas solo han dejado de ganar 4 ligas. Con este resultado, Sabadell ha conseguido, por tanto, el triplete, Liga, Copa y Champions, todos contra el Mataró, que al menos se llevó la Supercopa de España antes de que comenzara la temporada. Laura Ester, en declaraciones a Sportscope, portera del Sabadell.
La temporada d'aquest any podríem dir que ha sigut pràcticament perfecta i bueno, s'ha vist sobretot al final de temporada, aquest final de playoff on hem hagut d'anar al tercer partit i han sigut 3 partits molt competitius. Hem donat un bon espectacle, la gent que ha omplert les piscines s'ho han passat molt bé. Evidentment nosaltres hem disfrutat molt a l'aigua, però també volíem això, fer disfrutar a la gent de fora, i jo crec que així ha sigut.
Dos apuntes más. Elena Ruiz, jugadora del Sabadell, va a dejar el conjunto vallesano y parece que su destino será el Sant Andreu, mientras que la portera del Mataró, Elena Sánchez, se retira después de más de una década en el waterpolo. También jugó en el Sabadell, donde lo ha ganado todo, mientras que con la selección española ha sido campeona de Europa, plata olímpica y plata mundial.
20 lligas, ni més ni menys que des de 20 lligas per les vallesanes des de l'any 2000. Tota una fita. Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
Vinícius, actualitzem. La Fiscalia obre diligències per investigar els insults racistes a Vinícius per un presumpte delicte d'odi, i el València expulsarà de per vida, permanentment, eternament, els implicats en aquest afer. D'altra banda, la capital, reunió Florentino Pérez amb Vinícius. Reunió entre el president i el jugador del Madrid. Recordem com estan les preguntes del dia. Twitter @esportscope. Qui us agrada més, Kimmich o Zubimendi? Kimmich, 69,8%. Zubimendi, 30,2%. En clau blanquiblava, creieu que el Barça us ajudarà al nuevo Zorrilla? No, 86,5%. Sí, 13,5%. I en clau Girona, preferiu jugar a la Conference? Molt igualada la cosa, sí, 57,1%, no 42,9%. Nosaltres ho deixem aquí, tot seguit el butlletí informatiu de les 4 de la tarda. Continua la tarda en COPE amb Fernando de Aro i Pilar Cisneros. Gràcies per la vostra atenció. Adéu-siau, bona tarda.